Al matí de Ràdio Sabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, historiador.
Què tal, Raquel? Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de descobrir l'alegria de viure, que avui serà doble, eh?
Avui doble, eh? Avui estem per partida doble amb aquest dia una miqueta fred. I avui farem un recorregut pel món de la música. Un món de sentiments, un món d'il·lusió, un món d'alegria. I ho farem de la mà de dues persones, músics, unes persones que amb la seva manera de ser, amb la seva bonomia, amb la seva professionalitat, feta des d'aquí, des de Sabadell, han aconseguit fer una cosa local, fer-la universal, la música. Jo penso que avui disfrutarem.
Doncs avui posarem banda sonora al matí amb dos professionals i el primer que fem és, com sempre, posar-nos en situació. En setmanes anteriors li vam demanar a la Lídia Coll que ens recomanés algú per convidar l'alegria de viure i aquesta va ser la seva resposta.
La veritat és que si us dic, havia pensat en el David Vila o el Chasqui Ten, perquè penso que com a sabadellencs doncs exporten coses molt boniques, són gent generosa, humil, senzilla, molt professional i humanament increïbles.
Doncs a Chasqui Ten, productor musical, bon dia i benvingut a l'Alegria de Viure.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
Boniques, eh, les paraules que et dedicava també la Lídia.
Sí, sí, i tant, caram.
Doncs a nosaltres, evidentment, pensàvem que, doncs, a més de fer-te l'entrevista, si fèiem un recorregut per la teva trajectòria professional, també, evidentment, no ens podíem oblidar del teu soci i germà, en Toni Ten. Bon dia, Toni.
Bon dia, què tal?
Preparat per aquest recorregut? Sí.
Sí. A veure, a veure.
A veure, va, comencem per l'inici. Primer de tot, expliqueu-nos quins records guardeu de la vostra infantesa, on vau néixer i també com era, doncs, a la ciutat en aquella època. I vosaltres?
Home, jo recordo, bueno, vam néixer a la plaça Usatges número 6, a la Creu Alta, i, bueno, recordo una infància, doncs, molt divertida, com la que es vivia en aquella època, els carrers enfangats cada vegada que queien quatre gotes, en un camp de futbol just davant de casa, que ens permetia alliberar-nos de totes les tensions i estrès de quan ets un nen petit, no?, que vas a l'escola. Ho cremàvem tot en allà i, en fi, ja dit tal, recordo en blanc i negre, no?, perquè aquella època el color encara no existia. I res, és una època que s'ha de viure a tope. Nosaltres crec que l'hem pogut disfrutar molt, així com hi ha gent que potser la infància, desgraciadament, la viu d'una altra manera. Nosaltres, en aquest sentit, vam ser uns privilegiats, però en el sentit de que baixàvem al carrer i no teníem res. Teníem una pilota que de vegades era un sac lligat amb cordes i allò era la pilota que servia als companys del carrer per barallar-nos, i fer partits de 4 o 5 o 6 hores, el que sigui.
O sigui, tallarets, Tallarets. Ja vau néixer...
Totalment, sí, sí. Jo coincideixo amb el Toni. Vull dir, era una vida d'anar al col·le. I en aquelles èpoques jo no recordo ni extraescolars ni res d'això. Vull dir, arribàvem de l'escola, era pujar corrents a casa, berenar i baixar fins que es feia fosc al carrer. I allà, doncs, teníem aquell camp de futbol i una mena de casa de pagès, i era allò a la plaça Usatges. I bé, molt, molt senzilla, però també molt feliços.
Blanc i negre, però que vosaltres mateixos fèieu el color, no? Posàveu color amb aquest blanc i negre. I a quin col·le? A quin col·le vau anar?
Bueno, vam passar per diversos, però bàsicament tota la nostra trajectòria va estar al Cor de Maria. Allà el cor que el era, després va ser el Claret, i ara em sembla que és Ramar. Si no vaig equivocat, crec que ha canviat. Però sí, sí, vam anar al Cor de Maria i encara mantenim contacte gràcies a la xarxa social o algun grup de companys d'escola. Sí, sí.
Cor de Maria i Can Colapi, eh? Hi havia una miqueta els de Can Colapi.
Sí, I amb els de Sant Nicolau, que els teníem allà a 100 metres. I entremig hi teníem com un punt de reunió, que era el Gato Negro.
Hombre!
Que era un lloc que venien xutxeries i coses d'aquestes, i bueno, allà sempre hi havia les petites picabaralles Sant Nicolau, Cor de Maria.
La regalèsia, tota la...
Exacte.
Les llaminadures, que segur que despertaven també l'alegria en moltes tardes, no?, de parc, de jocs, no?, d'aquestes aventures que explicàveu sense extraescolars. Jo crec que això també, els nens d'aquella època, doncs, no s'avorrien, no com ara, no?, que a vegades tenim masses inputs i tot i això, doncs, a vegades doncs, costa, no?, doncs, a trobar aquella creativitat. Éreu bons estudiants?
Ai.
Jo era normal, regulint, per allà al mig. Uh-huh. Ni suspenia ni aprovava. Vull dir, ni treia 10 ni tampoc treia 5 pelats. Jo per allà, sempre passant com era partit, per allà al mig.
Jo exactament igual. Jo era el típic de treure un dient. Saps?
Sí,
algun notable, aquella època no era un... Sí que tenia certa habilitat amb les manualitats, i sobretot la part artística, aquí jo crec que aquí tenia aquest petit privilegi, no?, de dir, coi, no sé per què destacava sempre una miqueta. Mm-hmm. Les matemàtiques em van costar molt, per això quan vaig fer el BUP i el COU vaig preferir fer les lletres, perquè amb les matemàtiques no era el meu, i escolta, quan una cosa no és el teu, el que has de fer és apartar-te i centrar-te en altres coses on hi veus més possibilitats.
Mm-hmm. Perquè una cosa, parlem sempre dels germans temps, però sou, quan sou?
Quatre germans.
Quatre.
Exacte, quatre germans. I una miqueta, no cal dir les edats, però com qui sou vosaltres? Els grans, els petits, els mitjans?
I el som Miquel... Els dos del mig.
El Miquel és el gran, després vinc jo, el Chasqui... I després hi ha un altre que era el petit, el que va arribar molt més tard, que és l'Ivan.
O sigui, quatre. I tots quatre acabeu al Cor de Maria?
Tots quatre.
Tots quatre, sí.
O sigui, que això era una escala, no? Era pam, 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 pam.
Sí. M'imagino que...
Tenia els seus conflictes, perquè si hi havia algun professor que ja no s'havia portat massa bé amb algun dels teus germans superiors, quan arribaves, tu ets el ten, ui.
Un ja t'acompanyava l'etiqueta, no? Ja t'acompanyava aquella fama. Sí, sí. I escolteu, els pares a què es dedicaven? I suposo que estaven entretinguts, no? Perquè quatre a casa...
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, el meu pare estava amb el tema textil. Tenia un petit negociet, de temes textils, i va estar tota la vida allà. El recordo treballant tota la vida, treballant dissabtes, treballant diumenges, per poder tirar endavant. Això, i la nostra mare estava... Bueno, ella era cosidora. Forcidora, que en deien,
i
era la seva feina, i després també portava la tasca de casa i tot això.
Que cosia peces a casa.
També.
I a casa sempre feia aquella olor particular de les peces. Jo recordo sempre aquella olor de les peces de textil que portaven. I venia un camió i se les enduia i en deixava unes altres, bueno...
I jugàveu a sota quan cosia la peça?
Ui, tant! Allà hi fèiem cabanyes, sí.
Les cabanyes.
I després, el típic era, ajuda'm a plegar la peça, i allà, doncs, pim-pam, pim-pam, i donar-li dues voltes, i després, com que vivíem un primer pis, les tiràvem escales avall quan venia el camión, que això era molt divertit, tirar la peça avall.
Clar, que després la portaven cap als aparells, no?, cap als aprestos.
Exacte. Sí, sí.
I quan us comença el coquet per la música?
Exacte.
A veure, jo crec que comença... Jo tenia 6 anys, i un dia se'm presenta a casa la meva tieta, la Rosa Ten, la tieta Rosita per tots, i ens comunica que m'ha apuntat una decisió que va ser unilateral per part d'ella, que m'havia apuntat a cal mestre Llorenç, que era una petita casa que hi havia allà al costat del bar Espanyol, davant de l'Ortí, hi havia l'Espanyol a davant, doncs allà en una caseta hi havia Cal Llorenç, que en dèiem, i em va apuntar sense preguntar-me res. Ella era la meva padrina, i ella va entendre doncs, que l'Antoniet, que en deia en aquell moment, doncs havia d'aprendre a tocar el piano. I va començar per aquí. I mira, primer em va fer gràcia, després no m'agradava, perquè evidentment això suposava que de tant en tant doncs, havies de quedar-te a estudiar per tot això, quan els meus companys baixaven tots a baix a jugar. Però bé, a partir d'aquí vaig passar les meves crisis típiques, però bueno, després tota la vida que li estic immensament agraït.
Ostres, al costat sort allà a l'Espanyol, que hi havia el Benet, no? El de l'Espanyol, hi havia l'Espanyol.
Exacte, exacte.
Sí, 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 sí.
Xasqui, i en el teu cas, que clar, ja vas veure el teu germà, suposo, i això ja...
Clar, ell compta que té 5 anys més que jo, aleshores jo era molt petit. Vull dir, jo recordo de que hi havia un quarto allà a casa, que hi havia un piano, vell i atrotinat, que era on estudiava el Toni. Pues jo també em posava allà plim-plam-pum a tocar i a treure les meves cançons i això. Que possiblement si aquell piano, és el que ell diu, si aquell piano no hagués estat allà, no haguéssim sentit poder aquest interès per la música. Vol dir que gràcies a la nostra tieta ara estem ficats en tot això.
És la... I el piano el conserveu o...?
No.
Era de lloguer aquell piano, crec.
Era de lloguer. Sí.
Ostres. Estava destrossat, jo recordo que no hi havia cap tecla del mateix color, totes eren, estaven gastades, i de tant en tant venia un senyor allà que el venia a afinar amb unes menes d'eines, allò era com tot un misteri.
I llavors l'idea era dedicar-se a la música,
No. El tema era, estic apuntat a música com podria estar apuntat a karate. Passa que a partir d'aquí, doncs sí que... realment em va començar a captivar i vaig tenir també el meu dilema, què faig? Faig una carrera a la universitat, com feien els meus companys en aquell moment, el que s'ho podia permetre, o no. Aleshores, el que vaig decidir va ser fer el BUP i el COU i deixar-ho aquí, a les portes, per si mai m'ho repensava, doncs pogués començar doncs, alguna carrera. Però no, vaig veure que el meu, si servia per alguna cosa, podia aportar i alguna cosa, doncs eren... notes musicals, no? I per això vaig passar per aquí, no? El que passa que ser productor és un camí que si vols ja hi arribarem, però és, és més llarg això, per arribar aquí.
Jo penso que també hi ha un fet que és quan entrem a formar part del Teatre Sant Vicenç, allà al centre parroquial, que també el Toni, com que ja tocava bastant el piano, tot i ser adolescent, comencem allà a tocar allà dintre amb obres de teatre i coses d'aquestes i una mica allà es va encetant el camí de ja no només fer música a casa sinó també participar amb obres de teatre, etc, etc, i crec que aquí el Cuquet també es va anar com fent gran.
I quan comenceu doncs, a tocar també perquè vau tenir els vostres grups musicals?
Sí.
Toni, a quina edat i amb quins grups?
Sobre els 15 anys, bueno, els 13 anys vaig començar amb un grup que es deia King Size, que el formaven dos cosins meus, un meu, el gran, no el Chasky. Després vaig passar amb els Brahms, que aquí era un grup d'aquí Sabadell que imitaven molt, bueno, feien molt repertori dels Beatles. Ah, i després vam acabar també fent allò, bodes, bautizos i comuniones, no? La BBC, que en diuen. Tocant a restaurants, a casaments i tot això, bàsicament per anar guanyant algun caloró al cap de setmana. Després de tornar del servei militar obligatori de l'època, de la mili...
On la vas fer?
Primer em van destinar a Lleó, allà vaig estar els 2 mesos del campamento. I després em van destinar a Segòvia. Allà vaig estar un any a Segòvia, i, bueno, recordo molt fred, no sé si heu estat a Segòvia alguna vegada, a part que és una ciutat maquíssima, fa molt fred, allà hi recordo sobretot estar molt, molt glaçat, fent guàrdies glaçat.
I el... tu, Chasqui, el...
jo...
el conjunts o així? O...
Sí, jo recordo que potser als 12 o 13 anys ja vam fer un grup amb uns companys d'allà al Teatre Sant Vicenç, que com que no teníem instruments, assajàvem amb els instruments del grup que tenien el Toni, que es deien els King Size. I aleshores, quan ells acabaven d'assajar, representa que ens deixaven la bateria, el baix i això, i nosaltres també, i ens dèiem de Happy Boys, imagina't.
Boníssim el nom, i boníssim això d'optimitzar recursos, eh? Això que es porta ara tant, vosaltres ja ho fèieu en aquella època.
Era tot molt precari, perquè recordo que només hi havia un amplificador i tots enxufaven allà, imagina't com sonava, no? El baix, la guitarra, el micro, tot estava enxufat allà. Però bueno, és el que hi havia i ens ho passàvem bé, i els dissabtes a la tarda pues, ja tenies ganes d'acabar de dinar per anar a assajar.
Perquè quin tipus de música us agradava aquella època? Que tocava? Quina influència o que us agradava? Que escoltàveu?
A mi tenia la sort que el meu germà, el Miquel, que és 3 anys més gran que jo, ell anava avançat, no? Aleshores, ell manava a casa, és com si ara diguessis el mando de la tele, no? En aquell moment el tocadiscos ens el controlava ell. Aleshores, ell es comprava ja els seus discos i jo obligatòriament m'havia d'escoltar els discos que sonaven a casa. Però t'he de dir que els gustos musicals eren els mateixos, esclar.
Ah, sort, perquè si no, imagina't, clar, no? Sort que heretaves, doncs, els discos que t'agradaven, clar.
Exacte. Després a ell li agradava molt, que després també em va agradar molt a mi, pues, no sé, hem estat molt amb Elton John, amb els Rolling, amb els Beatles, tot el que venia, Supertramp, Pink Floyd... En fi, aquest rock, el rock sinfònic...
Sí, el rock sinfònic, que és el que se sentia a casa, esclar.
Exacte.
Doncs escolteu, que tenim un missatge per vosaltres, del Toni Domènech, amic, també baixista, que tocava amb vosaltres. Escolteu amb atenció.
Sí. Toni, salutacions, Chasqui. Sóc el Toni Domènech. És molta vida compartida amb vosaltres en la que s'han anat creant futurs records fantàstics. Compartim música, teatre, fins i tot esport i moltes coses més. No em puc quedar només amb una perquè això seria com oblidar la resta i tot és molt bonic de recordar. Especialment els anys de Toni Ten i amic, tant les actuacions que vaig gaudir com les que vaig tenir el plaer de participar-hi. Assajant a sota l'escenari del Teatre Sant Vicenç i els bolos. Concretament el del Morell, per ser l'últim que vam fer just el dia abans que el Chesky marxés a l'Emili. I també el de la Cova del Drac a Barcelona, en el que només vam tenir de públic a una parella, que més hi era per casualitat. Després ja vam saber que l'horari estava mal anunciat. Però és una actuació que a vegades he posat d'exemple perquè, tot i les circumstàncies, el grup va sonar tan bé com a les altres en què s'omplia la sala. Orgullós dels èxits i la trajectòria dels Ten i d'haver-ne format una petita part. I quan algú em comenta que tot i això no han canviat gens, jo penso, i tant que han canviat. Ara som millors professionals i encara molt millors persones. Si algun cop necessites trucar-los, sempre els trobareu a l'altre costat del telèfon. Se us estima. Forta abraçada a tots de part de la Carme i meva.
Doncs una abraçada també ben forta al Toni. A veure, expliqueu-nos què és això de tocar doncs, quan no toca, no? Que es van equivocar amb l'horari.
Sí, sí. Primer de tot, moltes gràcies, Toni.
I tant.
Excel·lent persona. I ja ens coneixíem des del cor de Maria.
Imagina't.
Ell era un any més gran que nosaltres. Anava molt... Bueno, ja saps que quan ets un nen, els que van ser un any més gran, és molta la diferència.
Sí, sí, sí.
En aquella època.
En aquella època era molt.
Sí, recordo lo de la Cova del Drac. Eren, de fet, dues actuacions que havíem de fer. La primera era intersemanal. Feia una tormenta increïble. Nosaltres baixàvem amb la furgoneta des de Sabadell, que ens desplaçàvem a Barcelona, allà a la Cova del Drac. I, a sobre, quan vam muntar, ho vam tenir tot a punt, vam veure que estava mal anunciat l'actuació. No sé si estava anunciat per un altre dia o per una altra hora, no recordo exactament.
Sí, sí.
El cas és que hi havia una parella només, allà que, bueno, és allò que diuen, i hi ha una actuació avui aquí, pobres, no sé si venien a xerrar, no van poder xerrar massa, perquè quan tens un músic, una banda, amb 6 músics, enxufats tots, amb instruments electrònics, pots fer de tot menys parlar.
Totalment. I, Chesky, a veure, on vas anar a l'Emili? Perquè també ha fet referència.
Sí. I tant, i tant. Bueno, aquella actuació que vam fer al Morell, allà a Tarragona, sí, l'endemà m'anava a l'Emili. Jo vaig fer l'Emili a Alacant. Aleshores, jo quan vaig arribar allà, ja de seguida vaig descobrir que hi havia com un, com una mena de secció que es deia Recreo Educativo del Soldado, i que allà es podien fer coses culturals. I em vaig fer molt amic d'un tinent coronel, que era el que ho portava, i vaig dir, hòstia, sí, jo podria muntar un grup aquí, i mira, em van deixar muntar com una... Vam fer com una mena de mini big band allà, amb els soldats d'allà, i és una cosa que va, quan jo me'n vaig anar, perquè inclús em van proposar ja quedar-me allà, que no em destinessin, i tu portes la big band del Cirocho, era... I quan jo me'n vaig anar al cap d'un any, allò estava super en marxa, ja hi havia altra gent que ho gestionava, etc etc. Vol dir que no sé si allò ha acabat continuant.
No sé, però vas deixar un llegat allà, vas deixar...
No sé si al final va quedar aquell llegat allà, però sí, sí, una cosa que funcionava.
Les bandes militars també, no?, que es desfilava amb les bandes, sempre hi havia la banda militar, no?, que tocaven allà.
Exacte. Bueno, el que passa que nosaltres vam fer una big band i tocàvem estàndards de jazz, i actuàvem a les jures de bandera, que després feien com una mena de festa, quan s'acabava la jura de bandera, doncs tocàvem.
La festa dels familiars, no?, la festa dels familiars.
Exacte, que hi havia els familiars i tot plegat, i mira... I així a les tardes ja podíem anar a assajar i ens alliberàvem d'altres tasques no tan boniques.
No tan reconfortants, no? I tan boniques. Doncs escolteu, que tenim un altre missatge també amb el Josep Ventura.
Havia tocat amb el Toni Ten, amb els Brams, i després amb Toni Ten i amics, amb el Chasqui, amb Toni Ten i amics també. Com a anècdotes, podria dir quan el vaig conèixer, el Toni. El Toni, quan jo el vaig conèixer, el vaig veure, que no sabia qui era, en un escenari, devia tenir uns 10 o 12 anys. I tenien un conjunt que em sembla que es deien King Size, o alguna cosa així. I em va sorprendre un nano tan petit, estava afinant les guitarres, els baixos de tots els seus amics. Vaig pensar, hòstia, quin paio, sí que en sap. I a la que vam poder, ens el vam emportar cap als Brams. Era un geni. I el Chasqui és una meravella, és un nano maquíssim. Després que us fan un homenatge, el teniu molt merescut, i vinga, endavant, que vagi molt bé.
Doncs una altra abraçada i gràcies per participar, el Josep Ventura, que us sembla, eh? M'ha agradat això d'un nano, el Chasqui, un nano.
Però és que quan tocava amb el grup jo era el més petit de tots. Quan fèiem amb Toni Teni Amics, jo era el petit del grup, per dir-ho.
De tota manera, deixem que et digui que jo miro fotos, ara en algun festival que havíem fet, i està, jo miro ara i realment, o sigui, jo no em veig de nens amb 11 o 12 anys, amb una guitarra elèctrica que m'arribava als genolls, perquè la corda, o sigui, la cinta per penjar-te la guitarra, perquè en aquella època en el grup tocava jo la guitarra, m'arribava quasi als genolls. O sigui, era un nen petit tocant la guitarra, dic, però dic, estic fent el ridícul jo aquí. Els altres eren més grans, tenien potser 15 o 16 anys, a sobre jo, que en aquell moment era baixet i escanyolit, doncs que dius, ostres, bueno, sort que ets petit i això no, ni ho penses, no? Dic, però ara no sé si ho faria, la veritat.
Boníssim.
Ara, tota aquesta època també us va curtir molt, no? Vull dir, abans d'entrar ja com a productors, etc., esclar, això també us va servir per conèixer, no?, diguéssim, el que és estar davant del micro, davant del públic, tot això també va ser una bona escola, no?, m'imagino.
El que és el carrer i l'escenari és una gran escola per el que dius tu, per curtir-te, perquè on et curteixes realment és amb aquestes actuacions on vas i només hi ha dues persones esperant-te per veure't, o amb unes festes majors terribles. Jo recordo que tocàvem un grup que ens dèiem Grup Cendra, i anàvem a fer festes majors pels pobles, i anàvem per uns pobles de l'Aragó, que eren uns brutos, i estàvem tocant allà 6 i 7 hores seguides sense parar. Clar, agafaves unes tables de sortir-te'n de totes els intríngulis, els borratxos, etc., que quedaven a últimes hores, que sí, que després et serveix molt quan ja estàs aquí a l'estudi, que estàs calentó, per dir alguna cosa, i amb un teclat molt xulo, i amb un ordinador molt, molt ben parit.
Doncs, evidentment, s'aprèn moltíssim, també, d'aquests moments més complicats o més difícils. Nosaltres fem una pausa. De seguida tornem i, Chasqui, et demanarem també que ens diguis per què has recomanat la cançó d'Alan Parsons. Mm-hmm.
as my eyes can see. There are shadows approaching me.
Saps qui? Explica'ns per què has triat aquesta cançó.
Bé, primer dir-vos que triar dos cançons
molt
és una
difícil,
traçada
no?
Molt gran, perquè de veritat, quan vaig començar a pensar-ho, vaig fer una llista d'almenys 20. I dic, ostres, aquí n'haig de triar dues. Mira, aquesta cançó l'he triat perquè Alan Parsons és un dels meus referents musicals, no? Sempre m'ha agradat molt tot el que ha fet. I aquesta cançó, en concret, és una cançó que a mi sempre em posava la pell de gallina, per dir alguna cosa, saps? És una cançó que parla de que quan ell sigui vell i savi, a veure qui se'n recordarà d'ell, quins amics li quedaran i com haurà anat tot el camí de la vida, no? Quantes tormentes haurà travessat, etc. I mira, és una cançó que inclús et diré que jo la tinc com triada pel dia que em mori, m'agradaria que anar a la cerimònia, si se'n pot una cerimònia, sonés aquesta cançó. Perquè penso que és algo que jo hi penso, no? Quan siguis vell, i això, com, què haurà passat, no? Quin balanç faràs de la teva vida? I sempre que l'escolto em recorda això.
Doncs a tota una declaració d'intencions. Anem a la teva, Toni. Ens has demanat que, com a primera cançó, un tema d'Elton John. Explica'ns quin i per què també doncs, has triat aquesta cançó com a banda sonora.
A mi em passa exactament igual que el Chersky, que és molt complicat haver d'escollir dues cançons quan en tens bastantes, no? que les escolliries. Aleshores, he escollit Rocketman no perquè sigui la més bona d'Elton John, que m'encanta la cançó, però sí que gràcies a Rocketman vaig conèixer Elton John. Jo vaig descobrir a partir d'aquesta cançó i no vull oblidar que per mi Elton John va ser un referent molt clar, quan vaig muntar aquest grup que es deia Tony Ten i Amics, era una font d'inspiració molt potent i Rocketman, doncs, li deia que això, no? El descobriment d'aquest cantant i compositor. Last night, pre-flight
zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Recordo que quan us vaig entrevistar pels 30 anys de carrera musical m'explicàveu que els inicis van ser durs, no? Perquè havíeu de trucar moltes portes, gravant radiocassets i tot, no? Cintes, me'n recordo que m'explicàveu. Com recordeu els inicis a la productora, no? I també, doncs, ara, vist en perspectiva, quin record queda? I també quina és la conclusió després de tota aquesta experiència a l'esquena?
Home, jo crec que era un pas que s'havia de fer. O sigui, no pots començar i anar a dalt ja. Vam començar per baix de tot i potser amb les pitjors feines que hi havia en aquell moment. Quan dic pitjors vol dir que són feines que havies de treballar moltíssimes hores i estaven molt mal pagades. Aleshores, a partir d'aquí crec que ens vam anar formant, vam anar creixent com a persones i com a professionals i vam entendre com es treballa, perquè nosaltres com a productors treballem molt per encàrrec, és a dir, nosaltres ens demanen coses i moltes vegades la gent que et demana coses no són músics, no utilitzen el llenguatge que utilitzes tu. I és això, aprendre a treballar. Vam tenir una escola molt potent que va ser l'escola del casset el casset de gasolinera, que en deien, el casset de benzinera. Que tu quan anaves a pagar la benzina veies aquells expositors...
Unes gàbies.
Que encara exacte, queden, aquí. En alguns pobles i ciutats perduts. Sí.
Sí, jo recordo aquells casets de 199 pessetes, saps?
Amb uns artistes espantosos, a més que no els coneixia ningú. No? Veies unes cares allà, unes fotos.
Bueno, allà se'n deia sèrie barata. Era aquest realment el nom, Diu, treballeu amb sèrie barata. Bueno, ara seria potser low cost, sona més, sí, ser més americà no sona tan
agressiu, no? Però bueno,
exacte.
I vau començar fent això, sí. Vau començar fent...
Però sí. cuidado, que hi havien artistes d'aquests que era, o sigui, això era com un circuit alternatiu al que era el circuit normal, diguéssim, de la primera divisió, però hi havia artistes d'aquests que venien cents de mils de casets, eh? Impressionant, eh?
Clar, és que això me'n recordo els Chunguitos a tota aquesta
sí,
gent.
Sí, home, i tant. Sí. Tonino, havien fet, los Chavis, havien fet aquest grup, venien cents de mils de cintes, vull dir, eren realment unes estrelles d'aquest submón, no?
I les cintes que després sempre sortien s'encasquillaven i llavors anaves amb el boli Vic, no? Un Vic
exacte, rebobinar, sí. Per no gastar piles del caset, ho rebobinàvem amb el boli, sí.
Clar, exacte.
Doncs, clar, això eren els inicis, però ara ja amb més de 30 anys de trajectòria ho ha assolit, doncs, a projectes molts, des de la gravació dels discos d'Operación Triunfo, la producció també de temes per al programa de televisió Tu cara me suena, el disc de la Marató de TV3, i així una llarga llista, i per això doncs volíem també que saludéssiu i que escoltéssiu també doncs, a una persona que també sap i coneix quins són els ingredients que garanteixen un bon disc. Ell és l'Àngel Lacalle.
Raquel, Pep, bon dia tingueu. Bon dia i amb l'alegria de viure avui. Avui amb l'alegria de viure amb dos personatges únics, Antoni i en Xasqui Ten. Bon dia, benvolguts, si ja sabeu qui sóc, l'Àngel Lacalle, amb qui durant molt de temps, durant molts anys, hem estat i continuem treballant. Per mi és una alegria de viure el compartir amb ells des del punt de vista professional primer i després personal també. Aquesta feina que és el món de la música, aquesta feina que ens aporta aquest món d'emocions, de vivències i sobretot de sentiments. Amb Antoni i amb en Xasqui hem fet moltíssimes coses, moltes. Ells han treballat molt en molts fronts que després en el futur s'ha anat veient que no tan sols era important, cas com per exemple d'Operación Triunfo o després també televisivament el Tu cara me suena o, escolteu, el mateix Sabadell la posada en marxa a través del Teatre Sant Vicenç del que ha estat l'escenificació o el recolzament d'obres en concret, o la posada en marxa també del que va ser la primera gran obra del món del pop català a la Copa de Rock. No? No tan sols han fet coses, sinó que els han deixat pel futur. I en el present sempre aposten per això. Aquell element tan important que és el de que els músics siguin l'essència de la pròpia Marató, no? On hi treballen fa des de 16 anys, on realment hem estat treballant-hi més sovint, perquè són solidaris, perquè són professionals, perquè són molt bona gent. Recordo quan van fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, que ben guanyat que dues persones com ells ho hagin fet. I ho recordo especialment perquè, en el fons, el que ens recordaven era que ser sabadellenc, que ells són tant de la seva, ser sabadellenc comportava alguna cosa més que ser ciutadà d'una població com la nostra. Era mostrar cada dia que podíem ser referència, però no per la referència en si, sinó perquè cada dia havíem de millorar les nostres coses, com ells han fet amb el món de la música. És fantàstic tenir-vos, xicots. Sabadell sempre serà i és una referència des del punt de vista musical, perquè existiu i doneu vida. Vida com tantes anècdotes que tindríem per compartir, des d'Abbey Road o U a Madrid, al ben mig de la desfilada de l'1 d'octubre, amb una suite on, sense voler-ho, en Toni s'hi va trobar de cop i volta un dia. Són moltes les anècdotes amb els artistes que, en tot cas, des de la intimitat que donen la ràdio, ells us poden explicar. Jo només era ser-hi per donar-vos una abraçada i per dir-vos que, com sempre continuem treballant, ho puguem fer durant molts anys.
Doncs nosaltres també esperem que aquesta col·laboració duri per molts anys, a més en un any complicat, no? Aquesta marató marcada per la pandèmia, que també doncs, heu col·laborat junts un cop més per posar banda sonora, no? Doncs aquest acte tan solidari que ja forma part de la història del país.
És un privilegi per nosaltres. Moltes gràcies a l'Àngel per les seves paraules. És un privilegi per nosaltres poder estar en aquest projecte del disc de la Marató. I ara ell ha dit 16 anys, ostres, està m'afrapat. Dic, doncs, no m'ho semblava tant.
Com passa el temps.
Exacte, però és que és un projecte que disfrutes tant fent-lo que vaja, que no ho canviaries per res, eh?
Mm. El contacte, no? I aquesta anècdota que explicava de Madrid, això de la suite, què?
Què ha passat? Què ha passat?
Sí.
Perquè no ho he dit.
Ho explico jo.
Vinga,
sí,
explica.
Ho explico perquè em va passant a mi. Vam anar a Madrid, era el dia 11 d'octubre, que tenia que gravar amb l'Anna Belén, que aquell any participava a la Marató. I el que vam anar, hi vam anar l'Àngel, la Calla i jo, i ell estava davant meu a la cua, doncs, per fer el check-in, per entrar a l'hotel, i està allà. En un moment que em toca a mi, o sigui, amb ell el van despatxar, li van donar la seva habitació, i està allà. En un moment que em toca a mi, aquell senyor em diu, senyor Antoni Ten, com llegint un protocol, diu, en estos momentos, diu, el hotel s'encuentra ja, estava ple, diu, i trobant-se, doncs, lliure la suite, vostè podrà disfrutar de la suite, havent pagat una habitació normal, de la suite allà, imperial que hi havia allà, en el passeig de la Castellana. Estava jo en un primer pis, amb una habitació i, bueno, impressionant, amb una sala de saunes, de massatges, si les volia utilitzar, bueno, amb un menjador, amb sala d'estar. Dic, escolta, jo he vingut aquí a treballar i només em donarà temps de venir a posar-me al llit a dormir i demà a les 7 del matí agafo el primer AVE que m'entorno a Sabadell, que era el dia 12 d'octubre. Més a més que tota aquella part d'allà hi havia el desfile de les Forces Armades davant i s'havia de marxar aviat. Doncs, escolta, bueno, va ser molt curiós, no? Perquè dius, jo em pensava aquí que anava, doncs, bueno, a un hotel normalet, just per poder dormir, i vaig estar allà, bàsicament, com un rei.
Doncs un d'aquells regals, no?, que t'ofereix la vida,
sí, sí.
No?
A més, gratis.
A més, sí, sí, sí. Que encara molt millor, clar. Evidentment, si no hagués marxat tan ràpid.
Exacte.
Doncs, escolteu, sí. També us volia preguntar, perquè doncs, estem parlant molt, però com és un dia a dia a la vostra productora?
Exacte, com ho feu?
Bé, a veure, nosaltres, com que treballem per projectes, nosaltres ens repartim les feines entre el Toni i jo. Aquí, aleshores, imaginem, no sé com, avui mateix, per exemple, que estem preparant un especial de Nadal del Tocara Me Suena, i on ens han enviat unes cançons que volen cantar en aquest programa, doncs ell se'n queda unes i jo me'n quedo unes altres, i cadascú tenim una sala on estem produint cadascú la feina que ens hem assignat. Uh-huh. I aleshores, bàsicament, seria aquest el funcionament. Ell porta uns projectes, jo en porto uns altres, o projectes que són molt grans els tenim compartits, i dintre d'aquest projecte cadascú pues, fa una part.
Uh-huh. Sí, digues, Toni.
No, i després també hi ha altres petits projectes doncs, que els vas fent. Allò que dius, a la que et baixa una mica la feina, després agafes aquests altres projectes que potser no són tan grossos, no tenen tant de glamour, són més de low cost, per uh-huh. dir-ho, que també els vas col·locant per ocupar aquests espais. No? Després, evidentment, hi ha reunions, hi ha trobades, hem de desplaçar-nos nosaltres a fer visites perquè ens volen proposar algun tipus de feina, s'ha d'atendre el telèfon, i en aquest cas, com vosaltres, doncs amb molt de gust us estem atenent a vosaltres. Això és el nostre dia a dia.
I una cosa, el contacte amb els artistes, teniu també amb els artistes, diguéssim, que fan... Teniu contacte també personal?
Vols dir si mantenim el contacte un cop hem vingut aquí?
No, i a l'hora de fer la feina també del...
Sí, clar. Normalment acabem tenint una bona amistat amb tots els que treballem, uh-huh. perquè, jo crec que se senten...
Són moltes hores també, aquí tancats, tots plegats a l'estudi.
Doncs precisament podem demostrar que hi ha aquesta bona relació també doncs, amb els artistes. Pareu bé les orelles, que tenim un missatge d'una persona que és molt famosa actualment, però que en els seus inicis també va treballar molt amb vosaltres.
Hola amigos de Radio Sabadell, soy Bustamante y claro, con Toni Chasqui tengo miles de anécdotas y sobre todo yo empecé mi carrera grabando con ellos, he grabado varios discos allí, es un estudio increíble, maravilloso, donde uno se siente en casa y he aprendido mucho, mucho con ellos, así que siempre les estoy muy agradecido, les tengo un gran cariño, con ellos empecé mi carrera. Grandes profesionales y unas bellas personas, así que les deseo que graben muchos discos, que tengan y cosechen muchos éxitos. Y para todos, un abrazo enorme de vuestro amigo Bustamante. Un abrazo. Nos vemos.
Doncs una abraçada gegant també per ell, perquè de seguida molt accessible, clar, és que a vosaltres, doncs, a David Bustamante i tots els músics d'Operación Triunfo, com dèiem abans, no? Però també Shakira, Lady Gaga, o sigui, han passat molts artistes.
Ahir, permetem que digui, que ahir va fer, no sé si va fer 7 o 8 anys, ahir, que va venir Lady Gaga aquí a l'estudi. Encara hi ha gent que em diu, però això és cert o no és cert, o és un bulo. És tan fàcil com dir, ella va venir a actuar aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi, i ja uns dies abans, des de la seva oficina, des de Los Angeles, que és on té la seva oficina, van contactar amb nosaltres, perquè havíem vist que necessitaven un estudi a Barcelona o molt a prop de Barcelona per fer unes feines, i sí, van contactar amb nosaltres i van estar 3 dies aquí. Ella físicament va estar aquí la tarda del dia 8 de desembre perquè necessitava gravar un tema. Passa que per temes de confidencialitat no podem dir exactament quin tema va gravar, perquè vam haver de firmar tots uns acords i totes unes coses. Però sí, jo estic segur, aviam, les coses com són, que ella no sabia ni on estava. La van posar en un cotxe des del seu hotel i la van portant aquí i va estar, la veritat és que molt, molt amable, molt cordial i també sense problemes.
I no vau anar a fer un cafè allà a l'Urpí o...?
No.
Ui, no. Pensa que duia un guardaespatlles que feia 2 metres per 1.5 d'esquenes amb una cicatriu aquí al cervell d'un pam d'aquí dalt al cap que no t'atrevies ni a preguntar-li com s'ho havia fet.
Que feia més por, m'imagino, que el contracte, no?, de confidencialitat.
Era un ex-marine, a més, ens va dir. Era molt simpàtic després, al cap d'unes hores que ja vam estar parlant.
Normalment, quan tens un artista important, com aquests, com Shakira, o com el cas de Black Eyed Peas, que va venir amb el seu líder, el Will.i.am, també aprofitant que havia actuat a l'estadi Cornellà al Prat, que també van estar aquí un dia, dins dels contractes ells et diuen, no?, que sota cap concepte t'has de dirigir a l'artista tu directament. És a dir, diuen, aquest és el seu assistent. Si tu vols alguna cosa, parles amb ell i ell li comunica. Ojo, això a no ser que l'artista realment iniciï una conversa amb tu o et vulgui preguntar alguna cosa, després sí. Evidentment que no es poden fer ni fotos, ni autògrafos, ni coses d'aquestes. No obstant, hi ha una foto enregistrada aquí de la Lady Gaga que li va tirar un paparazzi que la va seguir des de l'hotel fins aquí. I es va anticipar i està aquí des de la cantonada. Si vosaltres poseu Lady Gaga Sabadell, en el Google us apareixerà ella que està entrant aquí als estudis del carrer Josep Renom.
Doncs farem la prova per comprovar-ho i, evidentment, clar, suposo que quan vénen artistes d'aquest tipus doncs heu de mantenir aquest hermetisme, aquest secretisme, fins i tot amb amics o coneguts, perquè si no pot passar el que ens explica el Quique Tejada, que també doncs va ser un conegut DJ a la dècada dels 90 i una R que treballava a Ballet Music.
Hola, què tal? Soc el Quique Tejada. Bueno, en primer lloc, doncs, enviar-li una salutació, una abraçada, un petó molt fort tant al Toni com al Chasqui, que fa molts anys, gràcies a Déu, que hem compartit moments junts meravellosos, d'altres no tant, però sempre ens hem sapigut en sortir i sempre hem estat al peu del canó. I la veritat és que gairebé tot són coses bones d'ells, no? D'anècdotes en podria explicar uns 3.000 milions, però una de les que de vegades comentava més un dia que, com bé sabeu, ells eren els que gravaven totes les gales d'Operació Triunfo de la primera edició. I un dia vaig portar jo amb el meu cotxe Bisbal, Chenoa, Bustamante i Rosa. Vam arribar a l'estudi supertranquils, gairebé al migdia, i quan vam acabar al carrer Josep Renom, estava ple de gom a gom, de punta a punta, no podíem sortir, era una autèntica bestiesa de gent, vam tenir esta por, va tenir que venir la policia de la municipal de Sabadell i els Mossos per ajudar-nos a que jo pogués portar el meu cotxe a la porta, poder-los entrar dins del cotxe i sortir de la ciutat, escoltats per la policia com si fossin Michael Jackson. Però realment els moments de tensió i de risses al mateix temps que van passar allà dins dels estudis del Chasqui i el Toni van ser... Bueno, ara també és cert que ara amb el temps els recordem amb bon humor, però jo reconec que vam tenir moments de por de dir, mare Déu, com entri aquí aquesta gent, ens maten a tots. Però bueno, en fi, és una de les anècdotes a explicar, perquè serien moltes i moltes, molts viatges, molts llocs del món, moltes cançons, moltes produccions. En fi, jo sóc un privilegiat també poder treballar amb ells i a més... de ser amics, amb la qual cosa els hi desitjo el millor i que segueixin endavant. Un petó molt fort, amics.
Doncs a petons també, de part de tots tres.
Ui, oi, és que amb el Quique sí. Hem tingut moltíssimes aventures del que deia ell,
amb
de patir
forta.
Molt i després riure molt també, una vegada ja tot ha passat. Però sí. Home, aquests dies que venien a gravar aquí els de OTU, jo recordo que era el carrer, era una invasió. Al final, la policia va acabar posant tot com un sistema de valles perquè la gent es pogués estar acomoda, perquè és que era terrible.
Déu-n'hi-do. I vosaltres, això, també, sou mitòmens? Sou mitòmens, diguéssim, quan esteu treballant amb persones o així?
No, jo no. No sé, potser... he après amb els anys, no?, a treballar amb els famosos. En el cas de l'Anna Belén, per exemple, que comentava l'altre dia, fa una estona, disculpa, és això, no?, dic jo, aquesta dona a mi m'agradava molt, vull dir, les seves cançons, i ella com a actriu, és allò que penses, no només he d'anar a gravar amb ella, sinó que li he fet la feina, li he fet els arranjaments, i he estat en contacte amb ella per telèfon, i ara arriba el dia que ens toquem, no?, que arribem i ens coneixem personalment. I és clar, dius, jo com li explico aquesta dona?, que jo a casa he estat amb els auriculars escoltant les seves cançons o he vist les seves pel·lícules i ara li he d'ensenyar com ha de cantar, com ho ha de dir, què ha de fer, i ella veus que sí que et segueix i et fa cas, no? Vull dir, això m'ha passat amb ella, m'ha passat amb tots els que, amb els famosos guets que ens toca gravar cada any amb la Marató, i que, bueno, tu has de veure que és una feina i ja està, senzillament és una feina, i quan acabes, doncs, si vols, ens fem un petó, ens fem una foto, si volen ells, perquè jo no em demano mai de fer fotos, no? Perquè a vegades et diuen allò de, oye, però vamos a hacernos una foto, no? Ah, bueno, doncs si vols, sí. Però en principi no sóc dels d'anar a provocar per fer la foto.
Sou prudents. Nosaltres volíem també descobrir alguna anècdota més de la mà d'una persona que us coneix moltíssim des de fa molts anys. De fet, treballa amb vosaltres. És el Jordi Campoy i aquestes són les seves dues anècdotes.
El segon dia que jo treballava a l'estudi vam gravar amb un trombonista, que no direm el nom, però que va arribar bastant més d'hora de l'hora i es va inflar de gin tònics. A l'hora d'agafar l'instrument, allò sonava com una bocina d'un cotxe, allò era absolutament inaudible, i nosaltres vam decidir deixar la gravació i convocar-lo per un altre dia. Però ell es va posar molt pesat, que no, que ell volia acabar la gravació tant sí com no. Suposo que l'alcohol també va ajudar una mica a tot aquest desori. Finalment vam acabar la gravació, jo era el tècnic, és a dir, portava dos dies treballant allà i estava gravant amb aquell tio. Finalment vam acabar la gravació, però allò era absolutament inaudible, i vam haver de convocar-lo un altre dia. Va ser, la veritat, una anècdota divertida. Vam riure bastant, tot i que vam haver de repartir la feina dues vegades. Anècdota 2. Aquesta la recordarà sobretot el Chasqui. Parlo d'una gravació que vam fer per un artista que es deia Dinio, que era un cubà que exactament no sé quin ofici tenia, però era nòvio d'alguna famosa. Aleshores vam haver de gravar una cançó que es deia Por la mañana haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor y por la noche haciendo el amor. Com podeu veure, la lletra és molt senzilla, però amb ell no li entrava. Aleshores, repetíem i repetíem una vegada més i ell no se'n recordava la lletra. Li escrivíem amb un paper, però no era capaç gairebé ni de llegir-la. El Chasqui, vam acabar prenent la decisió de que el Chasqui entrés a dintre amb ell, al locutori, amb els auriculars, i li anés una miqueta donant les entrades, però ni així era capaç. Finalment es va optar perquè ell cantés la cançó com pogués sense música i llavors nosaltres amb la tecnologia vam quadrar síl·laba per síl·laba, paraula per paraula, tota la cançó amb la música. O sigui que si algun dia teniu la sort de sentir aquesta cançó, sapigueu que Por la mañana haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor està cantada a trossets i que nosaltres la vam quadrar fent microcirurgia, però bueno, que també vam riure, i que és important. Y por la noche
haciendo el amor. Doncs va ser un hit, per això. Va ser... Es va escoltar
va
moltíssim aquella cançó.
Còpies.
Imagina't.
25.000 còpies va vendre.
25.000 còpies.
Però són va ser la gravació més espantosa, jo penso, de la història d'aquí.
Santa paciència, no? M'imagino.
Això venien, eren els de Hotel Glam, un programa que vam fer de jazz music, i bueno, teníem per aquí, mentre es gravava el Dinio, també hi havia aquell de la motxilla, com es deia aquell...
sí, home,
el Pocholo, no?
El Pocholo. El Pocholo, tota aquesta trepa, vull dir, aquella setmana que
aquella
van estar
època...
aquí, va ser molt surrealista, molt, 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 molt.
Aprenentatges
aquella,
i vivències.
Bruixa, aquella, bueno, és que...
M'imagino que, clar, les heu vistes de tots colors.
Si em deixeu explicar una petita anècdota sobre aquest de l'Hotel Glam. Bueno, hi havia tots els que eren... Ara serien aquests programes que surten i criden, i griden, i tothom, saps? Una petita anècdota. Nosaltres, era un diumenge, que era el dia 1 de maig, i els teníem aquí gravant, tota aquesta gent, que hi havia ex-concursants de Gran Hermano. Bueno... I aquell mateix dia coincidia que venia el Pol Càrrec a gravar un tema amb el Joan Tena. El Pol Càrrec era el cantant i líder del Michael and the Mechanics, que havia fet una col·laboració amb ell a Operación Triunfo, i venia aquí. I ell es pensava, quan va veure tota la gent que hi havia, perquè potser hi havia 25 o 30 persones a la porta d'aquí a Temps Produccions, ell es pensava que aquella gent estaven allà per ell. Clar, ell, el seu cantant i tot això, va pensar, ostres... Li vaig dir, no, aquí físicament, desgraciadament, poca gent et coneixerà. Aquests venen per una altra història, no? Venien pel Pocholo, venien uns del Gran Hermano, i, bueno, aquella, no, aquella que fa de... que divina coses que viu a Sant Cugat.
Sí, l'Aramis, la Fuster.
Iolabel Rocal, la filla de la... Bueno, la Maria Teresa Campos, l'Anna Obregón, també... Bueno, era una època...
Una fauna,
Sí.
Variopinta, no? Sí, però suposo que, clar, doncs això, moltes anècdotes, moltes alegries. A nosaltres se'ns acaba el temps i tenim encara una nota de veu d'una persona que també us coneix moltíssim i que representa una entitat al Teatre Sant Vicenç, doncs, que forma part també intrínseca de la vostra vida. Escolteu amb atenció.
La nostra amistat, bàsicament, ve del Centre Sant Vicenç, oi? Jo no sé quina edat vaig arribar al Centre Sant Vicenç. Jo, quan vaig arribar, vosaltres ja hi éreu. I alguna vegada el Toni m'ha dit que jo tenia 14 anys quan vaig arribar. Per tant, si ho diu ell, doncs segur que és així, no? Té molta més capacitat de memòria que no pas jo. I bé, la nostra vida sempre ha estat vinculada, doncs, al Centre Sant Vicenç. Primer amb el Toni per raons d'edat, tot i que jo sóc 9 mesos, em sembla, sóc 9 mesos més gran que tu, oi, Toni? Però vaja, sempre, doncs, en un principi, doncs, la vinculació, l'amistat aquesta, doncs, va venir, doncs, de part del Toni, no? Però el Chasqui, a mesura, doncs, que es anava fent gran vam acabar compartint, doncs, quasi bé tot el mateix que compartíem amb el Toni, no? Va haver una època que bé, doncs, amb el Toni érem inseparables. Anàvem a tot arreu junts, encara recordo que cada dia que ens trobàvem al centre, i al Centre Sant Vicenç, i anàvem a fer un vol de rambla fins al passeig, quan el passeig era el passeig, no com ara, i anàvem fins allà i tornàvem cada dia el mateix recorregut, no? I després, els 10, 11, 12 anys que vam estar tocant junts, tots plegats, amb el Chasqui i amb el Toni, amb el grup Toni Ten i Amics, no? Que ens vam recórrer tota Catalunya i part de l'estranger. Bueno, l'estranger no, però vam tenir moltes, moltes anècdotes, ens ho vam passar molt bé. Jo crec que és la meva millor època de la meva vida que puc dir que he disfrutat més, no? Les altres, doncs, evidentment també, no? Però vaja, és una època que a mi em va marcar molt, no? I amb el Chasqui, doncs, també vam viure emocions molt fortes per l'Aragó, amb un grup que teníem, que tocàvem per festes majors, i ens portaven a tocar per tot l'Aragó, oi? I Chasqui, recordes aquella vegada que ens van aixecar a l'escenari? Em sembla que era a Graus, perquè no volien... No, perquè volien que els hi toquéssim els pajaritos i nosaltres no la sabíem llavors encara. I dos manyicos d'aquells forts van venir i ens van aixecar l'escenari i una miqueta més ens tiren al terra perquè teníem molta força. No sé, hem viscut moltes experiències amb ells, moltes vivències, moltes... Portem tota la vida. A més, amb el Toni... ell ha estat president del Centre Sant Vicenç durant també molts anys. Jo he estat, ara ho soc, del Sant Vicenç, i espero que el Chasqui ho sigui en un futur, i així ja tancarem el cercle. No sé, estic molt content de que us hagin cridat a vosaltres i que parlin de vosaltres, perquè us ho mereixeu.
Doncs moltíssimes gràcies també al Jordi Cascales, president del Teatre Sant Vicenç. Moltes anècdotes també molt divertides. Per acabar, sí. Breument.
Sí, bueno, això que us deia abans que havíem anat a tocar a l'Aragó i ens havíem curtit, però a base de bé, perquè trobaves això, que et venien, t'aixecaven l'escenari, que toquis tal cançó, patapam! I els instruments per terra, vull dir, que era caro, bueno. Recordes amb alegria, però,
sí, però allà, en el moment...
allà estàvem tots acollonits.
Jo només, si em permeteu, ja per acabar, que ens dius, molt ràpidament, era que, clar, que tot sembla molt bonic i molt d'allò, que, bueno, que de fet ho és, però també dir-vos que estem en un sector que està devastat, que estem lluitant com, bueno, nosaltres com a empresa ens hem hagut d'acollir també ajuts, perquè hem d'intentar tirar endavant com sigui i que esperem que poder recuperar i poder estar aquí tots els que estem normalment aquí i que no és fàcil, que continuem treballant i lluitant per poder-nos mantenir.
Exacte, sí, 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 molt ràpid això que deies, no? Que la pandèmia també ha tocat fortament, no? Diguéssim, aquí, a l'estudi de gravació, a Josep Renom, no?
Clar, ja és un sector, la música ja és un sector de per si molt dèbil i molt feble, i només ha faltat ja la pandèmia doncs, per acabar de greujar-ho, sí, sí. Però bé, estem aquí dia a dia i sense baixar la guàrdia per poder continuar. I tant.
Pica en pedra doncs, per apostar i continuar doncs, amb la vostra producció musical en un temps complicat, com explicàveu, en la cultura ja doncs, anava tocada, no? I ara doncs, amb aquesta crisi sanitària, doncs un moment complicat pels artistes, pels músics, pels tècnics, per tot el sector. O sigui que ànims, una abraçada. I només a demanar-vos dues coses. Quan s'acaba l'alegria de viure, on la trobeu? I també a qui ens recomaneu, no, Josep? Que ens convidin també, doncs, que ens recomanin algú perquè vingui també doncs, aquí a l'alegria.
A on trobeu?
Sí, bueno, amb el Toni hem estat parlant-ho. I hem considerat que escollir una persona que està també dintre del món del teatre aquí a Sabadell, que és una persona que hi treballa moltíssim, allò rotllo formigueta, que no és gens presumptuosa ni molt menys, però que jo penso que tindria moltes coses a explicar-vos, que és l'Agustí González, que ell està al Teatre Sant Vicenç i està també al Teatre del Sol, i des d'una mica, i a més porta tot lo de la Gales de l'Estar, que és la Sabadell Teatre Associació, i que és una persona que fa moltíssim, moltíssim pel teatre aquí a Sabadell.
Toni, fantàstic, el buscarem. Alguna recomanació més?
Sí, o jo inclús, si volíeu, el Jordi Campoy. Jo penso que és un treballador productor nostre, i ell ara aquí... ha obert aquesta nova faceta, que és la d'escriptor. Jo penso que també, a part de com a músic i com a escriptor, també hauria de disfrutar del privilegi de ser entrevistat en aquest programa.
I una cosa, això que deia la Raquel, quan esteu així baixos, quan hi ha aquest estem down, no? Aquella miqueta que estem una miqueta fluixets, a on trobeu l'alegria de viure amb la música? Com ho feu, això?
Bueno, jo parlo per mi. Jo, evidentment, la feina ens ajuda molt. Si ja trobes que no hi ha feina, doncs l'has de crear, vull dir, a partir d'aquí. Però després, sobretot, el dia a dia amb la família. Per mi és importantíssim. No m'imagino jo estar sense família. Per mi arribar a casa i veure la meva dona i els fills i tot això, bueno, és el millor regal que puc tenir i és el que em manté sempre aquí on fire, que diria, no?
I en el teu cas, Chasqui?
Jo també coincideixo, eh? La família, la parella, és un refugi, on és un bàlsam on totes les ferides es van curant, no? I on també et fan oblidar una mica si estàs atravessant mals moments.
Doncs amb aquests missatges ens quedem. Moltíssimes gràcies per aquest recorregut, per la vostra trajectòria vital i professional, i també moltíssimes gràcies a tots els que ens han ajudat amb aquestes sorpreses, que han sigut moltes les persones que han volgut col·laborar, i això tampoc no passa sempre, o sigui que això diu molt de vosaltres. Una abraçada per acabar. Perquè recomaneu-vos les dues cançons que ens heu triat per acabar, que les posarem en el podcast.
Jo la segona que havia triat és de Gènesis, que és el meu altre grup totalment de referència, i he triat Turn It On Again, perquè és una cançó que va sortir quan jo tenia 16 anys i vaig trobar que era fantàstica, que em dona, encara quan l'escolto, molta... em posa les piles, em dona molta alegria i em torna a reconnectar, no? Que és aquest Turn It On Again, torna-ho a posar.
Jo us recomano Yesterday dels Beatles, perquè és una cançó molt senzilla, és a dir, la senzillesa feta a la perfecció. O sigui, és un gran tema que ja et dic, per mi és la melodia perfecta i que sempre va bé escoltar-lo.
I que a més us defineix a tots dos perfectament. Que vagi molt bé, molt bon dia, una abraçada gegant des de la distància i fins la propera.
Gràcies.
Moltes
a vosaltres.
Gràcies. Molt bon dia.
Adéu. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.